Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Són 6:45. Bona tarda, amics i amigues. El Papa ha defensat aquest matí la dignitat de la persona que pateix algun tipus de discapacitat o limitació de funcions a la vida. En una audiència amb representants d'una de les entitats de referència a Itàlia i a Europa dins l'atenció a aquest col·lectiu, Francesc ha recordat que si tenim cura d'aquests éssers humans, no només donem una part de les nostres capacitats i el nostre temps, sinó que, sobretot, en rebem i moltes. Salutacions del David Morral a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. També us explicarem que el Papa ha rebut aquest matí en audiència al Palau Apostòlic del Vaticà el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot. Entre altres temes, han tractat algunes qüestions importants que afecten la societat andorrana, entre elles el fenomen de la migració i la possibilitat de portar més famílies sirianes amb corredors humanitaris a través de la comunitat de Sant Egidi al Principat. A més, la Basílica de la Sagrada Família, recordem-ho, va acollir ahir al vespre una gran pregària internacional amb cants de Teze amb la presència del germà Alois Loza, prior de Teze, i altres membres de la comunitat del petit poble de la Borgonya francesa. A més, aquesta tarda entrevistarem Josep Miró i Ardèvol, president de l'associació E-Cristians, que ha celebrat una assemblea molt important aquest dissabte. Aquestes i altres informacions, una tarda més sense distància fins a 6:45.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
El Papa ha rebut aquest matí a l'Aula Pau VI del Vaticà una gran representació del Centro Seráfico d'Assís. Durant l'audiència, que s'ha fet amb motiu dels 150 anys de la fundació d'aquesta entitat, Francesc ha agraït la feina del bisbe de la diòcesi de Sant Francesc d'Assís, Domenico Sorrentino, i també la presència dels franciscans del Sacre Convent de la mateixa ciutat franciscana. Durant la seva intervenció, el pontífex ha elogiat el servei que el Centro Seráfico, una paraula que vol dir, per cert, pur o angelical, realitza a favor de les persones amb limitacions físiques o psíquiques, que han de ser, segons el pontífex, les més estimades.
Qui de nosaltres no té limitacions i no es troba abans o després amb unes limitacions més greus? És important mirar el discapacitat com un de nosaltres, que ha d'estar al centre de la nostra cura i de la nostra preocupació, i també en el centre de l'atenció de tothom i de la policia. És un objectiu de civilització. Adoptant aquest principi, ens adonem que la persona amb discapacitat no només rep, sinó que dona. Tenir cura d'ells no és un gest en sentit únic, sinó un intercanvi de dons.
Evidentment, el Papa es referia a la política, no pas a la policia. El Sant Pare també ha recordat la seva recent visita a la ciutat de Sant Francesc, a Assís, i ha reivindicat el llegat de Sant Ludovic, el franciscà que va fundar el Centro Seráfico d'Assís. Aquesta audiència ha coincidit amb el 52è aniversari de l'ordenació presbiteral de l'actual papa, de Jorge Mario Bergoglio, que es compleix precisament avui.
Sense distància. Recollim i apropem l'actualitat sense por.
Canviem de qüestió, però seguim parlant del Papa, que ha rebut aquest matí en audiència al Palau Apostòlic del Vaticà el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot. Després, el dirigent andorrà s'ha reunit amb el secretari d'Estat de la Santa Seu, Pietro Parolin, i amb el secretari per a les relacions amb els estats, Paul Richard Gallagher. L'oficina de premsa de la Santa Seu ha explicat que les trobades han estat cordials i han servit per mostrar les excel·lents relacions entre el Principat i la Santa Seu, que s'inscriuen en una llarga tradició històrica d'entesa i suport mutu. En la reunió, a més, s'ha tractat una sèrie de temes, algunes qüestions importants que afecten la societat andorrana, entre elles el fenomen de la migració. El cap de govern i el papa han parlat de la col·laboració amb la comunitat de Sant Egidi, que ha portat a Andorra 3 famílies de refugiats sirians aquests últims anys, i Espot ha exposat al Sant Pare que es treballa per poder acollir 2 famílies més. I també han comentat les polítiques de lluita contra el canvi climàtic que aplica Andorra i l'aposta per l'educació per al desenvolupament sostenible. Xavier Espot ha insistit en el compromís del país amb el reforçament del multilateralisme renovat i més efectiu que permeti una actuació concertada entre els estats per reduir les desigualtats i la bretxa que ha accentuat la pandèmia. La reunió ha servit per compartir els reptes dels petits estats i s'ha posat sobre la taula la possibilitat de teixir una aliança des de la perspectiva d'aquests països i treballar conjuntament en accions que impulsin els compromisos adquirits en la passada cimera del clima, la COP26 a Glasgow, la conferència del clima, com dèiem. Aquesta trobada de Xavier Espot amb el Papa ha tingut també intercanvi de regals. Francesc ha lliurat al cap de govern andorrà un mosaic i diversos volums de documents pontificis, concretament el missatge per a la Jornada Mundial de la Pau d'aquest any, titulat La cultura de la cura com a camí per a la pau. I també el document sobre la fraternitat humana per a la pau mundial i la convivència comuna, signat pel Papa i el gran imam de l'Azhar el 2019. A més, també un llibret sobre el moment extraordinari de pregària en temps de pandèmia presidit pel Papa a la plaça de Sant Pere el 27 de març de l'any passat. Per la seva banda, Xavier Espot ha regalat al Pontífex una còpia de l'antiga Constitució d'Andorra, acompanyada per una moneda commemorativa i una carta manuscrita de Francesc de Toby, bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, al segle XV, entre el 1416 i el 1436. Recordem que el Principat d'Andorra no ha estat visitat mai per un papa, ni ha tingut diòcesi pròpia, sinó que pertany a la d'Urgell, el bisbe de la qual, actualment Joan Enric Vives, comparteix la condició de cap d'estat del petit país amb el president de la República Francesa.
Sense distància. Recollim i apropem l'actualitat sense por.
I encara us expliquem abans de l'entrevista que la Basílica de la Sagrada Família va acollir ahir al vespre una gran pregària internacional amb cants de Tézé amb la presència del germà Alois Loser, prior de Tézé, i altres membres de la comunitat d'aquest petit poble de la Borgonya francesa. També van ser presents a l'acte l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i els bisbes auxiliars Sergi Gordo i Xavier Vilanova. Prop de 2.000 persones, especialment joves, van omplir el temple. També van participar en la trobada diferents autoritats civils, entre ells Khalid Galibada, comissionat de diàleg intercultural i pluralisme religiós de l'Ajuntament de Barcelona, Felip Roca, director de Serveis de Relacions Internacionals, i Eduard Ibáñez, en representació de la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat. El cardenal Omella va destacar la importància d'una trobada amb visió ecumènica i oberta i va fer seva una invocació a Maria, que és el nostre estel.
Una pregària preciosa d'un abat d'un monestir francès de Cluny i Caraval, Sant Bernat. Mira l'estrella, invoca, prega a Maria. I aquesta pregària l'acaba així. Seguint-la, no et desviaràs. Pregant-la, no desesperaràs. Pensant en ella, no t'equivocaràs. Si t'agafa de la mà, no cauràs. Si et sosté, no et cansaràs. Si és al teu costat, tindràs la seguretat d'arribar a bon port.
Per la seva banda, el director del Secretariat de Pastoral amb Joves, Carlos Bosch, va recordar unes paraules del Papa sobre la unitat escoltades durant la trobada anual que Tézé organitza cada any, coincidint amb les festes nadalenques i que l'any passat no es va poder fer de manera presencial. La trobada d'ahir va consistir en una vetlla de pregària, com dèiem, en cants de Tézé i textos de reflexió, coincidint amb el tercer diumenge d'Advent i dins dels actes organitzats amb motiu de la inauguració de la Torre de la Mare de Déu de la Sagrada Família de Barcelona.
El resum informatiu de cada dia, sense distància.
Sis minuts i seran 6:45. L'associació E-Cristians, que promou des de fa més de 20 anys la presència de la Concepció Cristiana a l'espai públic, va viure dissabte a Barcelona una gran trobada batejada per la mateixa entitat amb el nom d'Assemblea Cristiana Oberta. Durant tot el matí, a la Universitat Abat Oliva, 120 persones van seguir les sessions en format presencial i 236 de manera telemàtica. La trobada va comptar amb destacades personalitats de l'àmbit catòlic i va servir per marcar les línies d'acció futures de cristians, així com per compartir un diagnòstic general sobre la situació de la presència cristiana a la vida pública, com també l'estat de l'evangelització. El bisbe Xavier Vilanova va dir que el testimoniatge és el mètode cristià. També va comentar que en un món en transformació vertiginosa hem observat com la presència cristiana ha passat d'un cristianisme de masses a un de comunitat. Va parlar també de la necessitat del treball amb una perspectiva de futur i va fer una crida a afirmar que el cristià ha de tornar a ser decisiu a la societat. També van intervenir, entre d'altres, Joan Costa, delegat diocesà de Pastoral Social de Barcelona, que va reivindicar la força de la doctrina social de l'Església, i el mateix Josep Miró i Ardèvol, president de Cristians, que va concloure, entre altres reflexions, que és hora d'aixecar-se. La clausura va anar a càrrec de Pedro Manglano, de José Pedro Manglano, fundador de Hakuna, que va invitar tothom a no caure en l'alienació i va defensar l'alternativa de ser autèntics i fer que el propi jo sigui lliure. En parlem breument amb Josep Miró i Ardèvol, president de l'Associació de Cristians. Senyor Miró, un plaer, bona tarda.
Bona tarda.
Moltes gràcies per haver-nos atès. Què ha tingut d'especial aquesta Assemblea Anual de Cristians?
Doncs que podríem dir que ha estat un assaig d'un nou model, d'un nou projecte, en el que volem treballar conjuntament amb altres, tots els que hi vulguin participar, de manera que ens autoconvoquem amb aquestes assemblees cristianes obertes, on convergim, sense pèrdua de les nostres especificitats i les nostres tasques habituals, convergim amb uns objectius comuns, especialment els relacionats amb la construcció de la necessària alternativa cultural cristiana, amb el gran forat que existeix, que és la manca d'una presència organitzada dels cristians en l'espai públic o polític, més enllà i per sobre dels partits, i també amb un aspecte que pensem que no està suficientment ben atès, que és el de les condicions en què es du a terme l'evangelització en l'espai públic. No l'evangelització en general, no l'evangelització a través de la trobada personal, sinó les condicions en què aquesta presència es du a terme. Per tant, les condicions de l'ordre comunicatiu, cultural i polític que estan presents a la nostra societat i que, vulguis que no, condicionen la recepció del testimoni cristià.
Potser, senyor Miró, aquí hi ha la clau, no?, en la necessària transversalitat quan parlem de participació cristiana en la política, perquè de vegades hi ha allò que el Papa anomena colonitzacions ideològiques, o si aquests són d'una tendència o d'una altra. Quin és el model de cristians per aconseguir això? És difícil, oi?, en un sistema, podem dir que partitocràtic, on les disciplines regeixen molt, que els cristians tinguin una veu pròpia.
Jo, més que parlar de transversalitat, que evidentment té raó, hi ha de ser-hi, però el que remarcaria és el signe de la unitat. El que no pot ser és que els cristians visquem tancats en closos que doncs, formen part de la nostra experiència, de la nostra escola d'espiritualitat, del nostre grup, i que no siguem prou capaços de treballar conjuntament. Perquè si hi ha un pecat, per definició, que afecti el poble de Déu, és precisament la desunió. És el més contradictori que hi pot haver amb la gent que té com a eix de la seva fe la comunió. La qüestió que vostè apunta és com això es pot fer. Aleshores, el treball de l'assemblea, dels fòrums, dels textos que es van exposar de manera resumida, però que es donaran a conèixer de manera extensa, es centren en aquest punt. I la resposta és que doble. El model organitzatiu és treballar a través d'aquestes assemblees cristianes entorn a objectius concrets amb la finalitat de promoure una corrent social cristiana a la nostra societat que estigui al marge i per sobre del debat partidista, que tingui com a eix guia la doctrina social de l'Església i que faci el treball de l'aplicació d'aquesta doctrina, que, com és sabut, doncs són principis, són fonaments, sí. Bé, però que no té concreció.
Ho hem de deixar aquí, però moltes gràcies. En tot cas, invitem a visitar el web ecristians.net o el diari forumlibertas.com i en